Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra, d'aquest dimarts 18 de setembre del 2018, dia de Sant Josep de Cupertino. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Saben la darrera vegada que va ser modificada la Constitució? Doncs sí, aquell article 135 referent al sostre de l'endeutament públic enmig d'una crisi, recessió, desacceleració, diguin-ne com vulguin, ferotge. Doncs ara el president del govern, Pedro Sánchez, vol tornar a canviar-la, en aquest cas pel fet dels aforats. Es calculen uns 250.000 a tot l'Estat, mentre Europa es reserva només per càrrecs com la presidència en exercici. Aquells privilegis que tenen persones que no és que hagin fet cap més mèrit que qualsevol altre ciutadà. Simplement s'han presentat a una llista electoral i han estat votats per representar la gent. La gent no aforada, vull dir. Tres dades. La primera, amb aquest canvi, avui mateix el cas dels màsters hagués acabat molt abans que no ens pensàvem. No ho sé si hagués servit d'arma electoral entre uns i altres. La segona, per aquest canvi caldrà, redoble de tambors, un referèndum, que la gent voti, que digui la seva opinió, o sí o no, allò tan i tan complicat. I tercer, saben qui no és aforat a l'Estat espanyol? Doncs sí, Josep Miquel Arenas, Valtònic.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i gairebé 2 minuts, avui el primer pensament del dia ens el porta Arcadi Oliveres, economista i activista social.
El passat dia 15 de setembre es van complir 10 anys del dia en què la fallida de la banca Lehman Brothers va simbolitzar l'inici de la crisi econòmica actual. És, evidentment, el moment de fer unes breus reflexions al respecte. L'origen de la crisi cal trobar-lo en l'especulació financera i l'economia de casino que s'ha anat imposant en el món des dels anys 80 del segle passat i que porta el nom de neoliberalisme. Els seus trets distintius foren la desregulació econòmica, les privatitzacions i el desmantellament de l'estat del benestar. L'anomenat rescat bancari de més de 4 bilions de dòlars ha representat un veritable crim. Tota vegada, amb aquests imports, la fama en el món s'hauria pogut redimir més de 100 vegades. Naturalment, els diners que s'hi han esmerçat han sortit dels pressupostos públics i s'han detret de tota mena de serveis socials. Per altra banda, i complementàriament, s'han incrementat notablement el frau fiscal i les grans companyies i fortunes mundials han utilitzat a tort i a dret els paradisos fiscals per evadir els seus pagaments. Contràriament al que es pot suposar, no hem sortit pas de la crisi, ja que no s'ha pres ni una sola mesura per evitar el predomini de les finances en l'economia. Propostes com la de la taxa Tobin per tal de gravar els fluxos financers especulatius no s'han posat en marxa i les grans banques s'hi han posat tant com han pogut. Els aparents bons resultats econòmics, disminució de les taxes d'atur, increment del PIB que es donen actualment, no són altra cosa que miratges que amaguen, per una banda, l'enorme augment de la precarietat laboral i també la progressiva major desigualtat en la distribució de la renda. Les darreres dades d'Oxfam Intermón ens parlen de que el 8% de la població mundial acapara el 84% dels recursos existents. Els patiments de milions de persones, els constants augments de víctimes en les guerres i en els processos migratoris, així com els progressius riscos en la supervivència del planeta, ens han de fer plantejar si a hores d'ara té alguna legitimitat i justificació ètica el continuar posant en pràctica un sistema d'organització econòmica i social anomenat capitalisme.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i gairebé 5 minuts, aquest dimarts ens volem fer ressò de la proposta de Pedro Sánchez de reforma exprés de la Constitució per eliminar el sistema d'aforaments dels càrrecs polítics i judicials de tot l'Estat. En parlarem amb Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional de l'Universitat Autònoma de Barcelona. Un dia després que la justícia belga hagi decidit que Valtònyc no ha fet enaltiment del terrorisme, injúries greus a la corona ni amenaces. En parlarem també avui amb el raper mallorquí. I cap a 8:45 del matí, inaugurem secció Ningú dormint al carrer amb la col·laboració de Fundació Arrels i avui parlarem de la mateixa fundació amb el seu director, Ferran Busquets. Tot plegat, com sempre, amb tota l'actualitat i bona música, amb tot el nostre equip habitual, en Xavi Aguilar a les tecles del so, en David García a la producció, en Borja de Maria a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Abans de tot, però, com deia en Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Repassem l'actualitat més destacada, i és que nou capítol relacionat amb l'afer de les falses titulacions.
Així és. Segons el diari Oponés, la líder de Ciutadans a Barcelona, Carina Mejías, ha posat al web de l'Ajuntament que té un màster i un postgrau que, en realitat, només són cursos que no poden qualificar-se així. En concret, és un màster de dret concursal a la Universitat de Vic, que només és un curs de 5 crèdits, i un postgrau de dret de fundacions a la Universitat Internacional, que només és un curs de 30 hores. Aquesta nova informació s'afegeix al desmentit de SADE. Aquesta escola de negocis confirma que el màster d'Albert Rivera no és una titulació oficial.
En una entrevista a la premsa flamenca, Carles Puigdemont celebra la decisió del jutge belga i ha felicitat Valtònyc per haver posat la justícia espanyola contra les cordes, ja que Bèlgica no l'extraditarà.
En aquesta entrevista, Puigdemont també va dir que creu que Catalunya serà independent abans de 20 o 30 anys, preguntat per aquesta dificultat de tornar a l'estat espanyol. Puigdemont va dir que està segur que haurà d'esperar tant de temps per tornar perquè Catalunya ja serà independent.
El ple del Congrés debat avui una moció de Ciutadans amb l'objectiu de suprimir els aforaments als càrrecs públics.
Precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que proposarà al Congrés aquesta reforma de la Constitució.
Ens ho explica d'aquí uns minuts Joan Lluís Pérez Francesc, doctor en Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ada Colau continuarà com a coordinadora de Catalunya en Comú. Ho farà al costat de Candela López, exalcaldessa i actual tinent d'alcalde de Castelldefels, i també del regidor villafranquí Ramon Arnabat, que substitueix Xavier Domènech.
La decisió haurà de ser ratificada pel Consell Nacional de dissabte vinent.
Joc de Trons triomfa als Premis Emmy.
És la sèrie més premiada de la televisió i ha tornat a coronar-se com a millor sèrie dramàtica. Joc de Trons acumula 45 Emmys. El millor actor principal i guió se l'ha endut el protagonista de The Americans. The Crown, per la seva banda, ha obtingut els premis a la millor direcció i la millor actriu per a Clary Foy, que interpreta la reina d'Anglaterra.
En plena de religió, el cardenal Joan Josep Omella representarà la Conferència Episcopal Espanyola al Sínode dels Joves.
L'arquebisbe de Barcelona, juntament amb el cardenal Blázquez i Monsenyor Escribano, seran els rostres de la Conferència Episcopal Espanyola en aquesta propera Assemblea General de Sínode de Bisbes, amb el títol Els Joves, la Fe i el Discerniment Vocacional, que es celebra del 3 al 28 d'octubre al Vaticà.
I finalment s'inauguren els 150 anys de la parròquia Sant Josep de Badalona.
L'Església es va vestir de festa per començar amb el que li ofereix aquest any emotiu i especial, amb el cardenal Lluís Martínez Sistac, l'alcalde de Badalona, l'ex-pastor, i a més van participar molts membres de la comunitat en una eucaristia molt participada i molt viscuda.
Continuem per àrea de serveis. Com sempre, primer de tot, ens cal anar al temps, que déu-n'hi-do com està. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. La pluja present aquest matí a molts punts del país, sobretot comarques de Tarragona i també comarques del litoral i prelitoral de Barcelona. Fins a primera hora del matí, fins fa una estona, es portaven ja gairebé 50 litres d'aigua per metre quadrat en alguns punts de les comarques de l'Ebre. Al llarg d'aquest matí seran aquestes comarques, les del sud i les de la costa central, les que es podran veure afectades per precipitacions, que localment seran intenses i acompanyades també de tempesta. A la resta de Catalunya aquest matí nuvolositat variable, però a partir de migdia augmentarà més i al llarg de la tarda els ruixats i les tempestes localment intenses poden afectar qualsevol indret del país, amb major preferència comarques del Pirineu i també de l'interior i prelitoral. També, però, arribaran a punts de la mateixa costa. Les temperatures avui, com les d'ahir, o una miqueta més baixes les màximes, però amb una humitat molt alta i, per tant, amb molta xafogor. Demà tindrem un dia variable amb moltes més clarianes i només amb risc de ruixats a les comarques del Pirineu durant la tarda.
Ruixats intensos, per tant, compta molt de compte també a les carreteres. Des de la xarxa viària del RAC, Héctor Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Destaquem un accident a la C-16 direcció Barcelona, concretament al quilòmetre 11, a la sortida del túnel de Can Revella. Està tallat al carril esquerre i les retencions venen des del peatge de les Fonts. En general, matí molt caòtic a causa de la pluja, retencions en punts habituals, però molt més intenses. A la C-58 entre Terrassa i Sabadell cap a Barcelona, també entre Montcada i Ripollet en sentit nord, i densitat al voltant de l'enllaç del Papiol, sobretot des de la B-23. Carregades les entrades a Barcelona, especialment si volem entrar des del sud, a la C-32 entre Gavà i Sant Boi, a la C-31 a l'altura del Prat, o a la 2 i la B-23 fins al seu enllaç a Sant Feliu de Llobregat. I pel que fa a les rondes, doncs força congestionades en sentit sud, sobretot a la ronda de dalt fins a arribar a Sant Gervasi, en sentit Besòs, cues també per Esplugues a la de dalt i per zona Franca i Bonpastor a la litoral. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Finalment, volem saber com està la xarxa de transport públic d'aquest país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix, cap incidència destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a la línia R8 de Rodalies, d'altra banda, per al partit de la fase de grups de la Lliga de Campions entre Barça i PSV Eindhoven d'aquest vespre. Tema B, reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya a la finalització del partit. Recordeu, però, que el metro funciona fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Poc menys de 4 minuts i arribarem a un quart de 9. Si baixem de casa i anem cap al quiosc, què ens trobarem, Borja?
Mira, ja us ho explico jo, ja, si no cal que remeneu els diaris. El periódico: Sánchez ofereix un canvi limitat a la Constitució i foto per la protesta dels Mossos. La Vanguardia: Sánchez contraataca amb la supressió d'aforaments i foto per la protesta dels Mossos. El Punt Avui: foto per la protesta dels Mossos, però un altre titular: nova plantofada belga a la justícia espanyola. A l'Ara també els Mossos són protagonistes, però el titular gran és: l'AVE també tindrà un operador privat. Anem al País, que torna a insistir en Sánchez, proposa eliminar l'aforament per a delictes aliens a la política. Mentrestant, El Mundo també parla de Sánchez, que idea una reforma de la Constitució per tapar la seva tesi doctoral. I l'ABC: Sánchez fuig cap endavant, mentre que La Razón, el protagonista és Casado, que respon sobre aquesta qüestió, aquesta reforma de Pedro Sánchez, amb el següent titular: no vamos a morder el anzuelo de los aforamientos.
Doncs sembla evident que la reforma constitucional de Pedro Sánchez, aquesta proposta havia de ser portada a gairebé tots els diaris. De seguida, el comentari de l'actualitat.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vuit i gairebé 13 minuts, doncs, si en parlaven tots els diaris, nosaltres no podíem ser menys i n'havíem de parlar. Aquest dimarts ens volíem fer ressò de la proposta de Pedro Sánchez de reforma exprés de la Constitució per eliminar el sistema d'aforaments dels càrrecs polítics i judicials de l'Estat. En volem parlar ara mateix amb Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional de l'Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què li sembla una proposta com aquesta?
Home, jo diria una mica estranya, perquè té poques possibilitats de tirar endavant. Em fa l'efecte que potser és més estratègica que una altra cosa, perquè, d'altra banda, per tirar endavant necessitaria 3/5 parts de les dues cambres, i això vol dir, com a mínim, un acord, doncs, amb el Partit Popular. Amb Ciutadans se suposa que ja el tindria, perquè, doncs, és un tema, diríem, estrella de la campanya electoral que van fer en pro de la regeneració. Em sembla molt, molt difícil que tiri endavant, no? Però jo crec que forma part, doncs, d'una estratègia de destacar aspectes importants mediàtics i bueno, ja veurem què passa.
Perquè ho entenguem una mica entre tots, professor, quin és el procés que segueix una reforma exprés de la Constitució com aquesta?
Bueno, és que la reforma exprés com a concepte no existeix. Això és una qüestió periodística, no? Necessita, doncs, reforma de la Constitució per a aquest tipus de coses, com deia abans, 3/5 parts del Congrés i 3/5 parts del Senat. I si ho demana una 1/10 part dels parlamentaris, un referèndum. Si no ho demanen, no.
Que sembla que serà així, eh? O que podria ser així, va.
El que passa que si vol ser tan exprés, doncs haurà de pactar prèviament aquest referèndum, no? Diríem, si és que ho vol fer així, diríem. No? Tot hauria de pactar-se prèviament, això que diuen ara, el tempus en el que es farien les reformes, no?
Uh-huh. Com afectaria aquesta proposta si es dugués endavant els polítics i els càrrecs judicials de l'Estat espanyol?
Sí, això també és una altra de les coses que em crida l'atenció, perquè estem parlant d'una reforma constitucional quan el problema dels aforaments és un problema legal, no és un problema constitucional, fonamentalment. És a dir, quan es diu que hi ha milers de persones aforades, vol dir que tenen un jutge específic, que no és el normalment natural en primera instància per jutjar-los, doncs això, si afectés a aquelles persones que estan previstes a la Constitució, vol dir només doncs, els parlamentaris del Congrés i del Senat i els membres del govern. És a dir, molt poca gent en comparació amb els milers que diuen que hi ha aforats i que estan previstos en la llei orgànica del Poder Judicial, no a la Constitució. Mm-hmm. Això també em fa pensar, no, que hi ha una certa part estratègica, diríem, no, en tota aquesta proposta.
Sí que semblaria ser, professor, que no afectaria, però, els delictes de corrupció.
Bueno, però això no és un tema constitucional. És a dir, la Constitució només diu que en temes penals han de ser jutjats pel Tribunal Suprem els diputats, senadors i els membres del govern. És l'únic que diu la Constitució. Clar, si es volen ficar més coses, ja és una reforma legal, una reforma doncs, que s'hauria de preveure en altres nivells de l'ordenament jurídic, però no la Constitució.
Uh-huh. Sí que és veritat que l'ordenament jurídic, com vostè diu, sí que s'hauria de tocar alguna cosa si el que es pretén és que s'inclogui també doncs, eliminar els jutges aforats.
Sí, sí, és que n'hi ha jutges, n'hi ha policies, hi ha molta gent que doncs, estan aforats. Aforats no vol dir res. Aforats ve de que hi ha un fur jurisdiccional, que és el que té coneixement doncs, de, el judici. No? De fet, no vol dir res. Vol dir que en lloc del jutge, com qualsevol persona, no, en primera instància, doncs, bé, hi ha una sèrie de persones que la seva primera instància és una altra, no? Diríem. Amb l'agreujant també, que jo crec que això també s'ha de dir, que des del punt de vista de la garantia judicial, els aforaments, per exemple, en el cas dels parlamentaris, només permet que hi hagi una instància, és a dir, no tenen el principi de doble instància, que és un principi de garantia del dret penal. I, per tant, doncs, bueno, en aquest sentit estaria bé que tinguessin un jutge en primera instància i un jutge en segona instància, i no anar al Tribunal Suprem i s'acabar la història.
Joan Lluís Pérez Francesc, professor en Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies per participar avui amb els nostres micròfons aquí a Ràdio Estel i explicar-nos-ho tot plegat. Fins una altra.
Fins una altra. Moltes gràcies. Un plaer.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Passen 3 minuts ara mateix d'un quart de 9 del matí i comencem aquest viatge musical. No podia ser d'una altra manera, amb Richie Valens i La Bamba.
Soy marinero.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Sabíeu que si sou més de 3 a casa podeu demanar una bonificació a l'hora del consum de l'aigua? De ben segur que n'havíeu sentit parlar, però per si de cas, avui us en faig 5 cèntims, que a l'hora d'estalviar la factura de l'aigua segurament seran molts més que aquests 5 cèntims d'informació.
L'aigua solidària.
Per defecte, en el consum d'aigua i, per tant, en el que hem de pagar d'aquest consum, Aigües de Barcelona ja executa una bonificació en 300 litres per dia. Però és que si sou més de 3 persones a casa, us podeu beneficiar encara molt més. Per cada persona addicional, gaudireu de 100 litres més a preu inferior per l'aigua i també pel cànon de l'aigua. Així mateix, tindreu un 5% de descompte de la taxa metropolitana de tractament de residus per cada persona a partir de la quarta. Això representarà un estalvi important en la vostra factura que segur haureu de notar a final de mes. Per poder-vos beneficiar d'aquestes bonificacions, haureu de notificar a Aigües de Barcelona de les persones que viuen a l'habitatge i sempre segons el patró municipal. Ho podeu fer a través de la pàgina web www.aigüesdebarcelona.cat i accedir-hi amb el vostre pas d'usuari. Si no hi esteu donats d'alta, feu, i així podreu estar al cas de tot el que fa referència al vostre consum i a la vostra factura. Recordeu, si sou més de 3 a casa, feu-ho saber a Aigües de Barcelona i gaudiu de les bonificacions a l'hora de la factura.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatge amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Gairebé 5 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Hem de saber a qui li hem de felicitar avui el dia, com sempre ens ho explica en Joan Pallarès.
Avui és Sant Josep Cupertino, nascut el 1603 a Itàlia, prevere que vestí l'hàbit de Sant Francesc i que va morir el 1663. Un miracle de Sant Josep Cupertino va ser davant dels quals els descreguts va elevar la imatge de la Mare Déu i la va deixar suspesa en l'aire, sense que ningú la pogués fer baixar I per això, per aquest miracle, és el motiu que actualment sigui el patró dels astronautes, dels viatgers que solquen l'espai en recerca del progrés. Fem esment també avui de les santes, de Santa Maria Puríssima, de la Santa Creu, i la Santa Sofia Irene Màrtirs, i d'un sant molt present a la tradició popular de casa nostra, Sant Ferriol, del qual la tradició popular el fa posseïdor d'aquella bota que mai no s'acabava. Sant Ferriol, o Ferruccio, és un sant que en terres italianes té molta devoció popular també.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
I obrim la plana de l'agenda. Borja de Maria, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan Trias.
El Congrés debat avui una moció de Ciutadans per suprimir aforaments.
La iniciativa de Ciutadans compromet a la cambra a reformar en 3 mesos com a màxim els articles 71.3 i 102.1 de la Constitució per promoure la supressió dels aforaments de diputats, senadors i membres del govern.
L'expresident del govern, José María Aznar, torna avui al Congrés 14 anys després d'abandonar el Palau de la Moncloa.
Aznar compareix davant la comissió d'investigació sobre el suposat finançament irregular del PP i per la qual ja han passat destacats dirigents del Partit Popular.
I debut del Barça a la Lliga de Campions amb el PSV Eindhoven. Atenció a l'hora.
Al Camp Nou i un nou horari, quan faltin 5 minuts per arribar a les 7 de la tarda.
Conferència també sobre Francesc d'Assís Vidal i Barraquer i el catalanisme.
A càrrec de mossèn Ramon Cors, autor del llibre La qüestió catalana en l'arxiu secret del Vaticà, de la restauració a Primo de Rivera. Serà al Centre Cultural de Cambrils a les 8 del vespre.
I per últim, ens volem destacar una taula rodona.
Eduquem per transformar a les 6 de la tarda els caputxins de Pompeia a Barcelona. Organitza Maristes Catalunya.
I si anem cap a les xarxes socials, Borja, què hi trobem avui?
Doncs mira, la polèmica entre Valtònyc i Echenique, que tot seguit a l'entrevista que li farem al raper mallorquí donarem més detalls, però t'haig de comentar doncs, que després d'aquesta entrevista que publica el diari Oponés amb el titular No creo que sea de derechas, es un anarquista, en referència a Puigdemont, va haver un intercanvi entre el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, i el raper. Es van intercanviar doncs, retrets dient que no és possible dir que una persona que pertany a un partit que ha retallat drets socials i ha estat corrupta se li pugui dir que és un anarquista. Valtònyc no es va quedar curt i li va respondre amb 2 tuits, però tot seguit en l'entrevista et detallaré aquests textos.
Doncs vinga, de tot plegat en parlem d'aquí uns instants amb el mateix Valtònyc. 2 minuts que falten per arribar a 9:15 del matí. Venim del nord, venim del sud. Lluís Llach.
facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enlloc. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses a un per vindre alliberats. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, mar enlloc i no ens mena cap bandera que no es digui llibertat, la llibertat de vida plena que és llibertat dels meus companys. I volem ser per caminar i caminem per poder ser. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no sabem himnes triomfals ni marcar el pas del vencedor, que si la lluita és sagnant serà amb vergonya de la sang. I caminem per poder ser i volem ser per caminar.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. Seran inútils les cadenes d'un poder sempre esclavitzant quan és la vida mateixa que ens obliga cada pas. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. Que caminem per poder ser
Informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
La Generalitat, al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només han de ser bons usuaris de tecnologia, sinó, sobretot, ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Tres minuts que passen de dos quarts de nou del matí. Borja, quines són les promocions que tenim avui a la nostra pàgina web?
Avui sortegem 5 entrades dobles per anar al Teatre Aquitània a veure una comèdia, Perduts. Afanyeu-vos, perquè avui farem el sorteig. A més, també a radioestel.cat, apartat promocions, a la preestrena de L'Aparició als cinemes. Més qüestions. Teatre Aquitània ens presenta l'obra Jo sobreviví a l'EGB, com diem pels pocs que ens escolten que van fer EGB, bueno, per molts que ens escolten, que ho puguin rememorar. També al Teatre Gaudí, Hipopòtamos sobre la repressió de l'1 d'octubre. Estem sortejant entrades per aquesta obra de teatre. Ens anem al novembre, perquè també podeu anar a veure el musical Carrie, concretament al Teatre Gaudí. I, per últim, en el mateix Teatre Gaudí de Barcelona, Les dones de Franck, una altra obra coral a moltes dones, que és un musical, a més. Això, entrades de cinema. I si té cap prevó, doncs són les propostes que us oferim a radioestel.cat.
Per cert, en tots aquests concursos, recorda, si ets soci del Club Més Amics, tens, passe VIP, podríem dir, gairebé.
Passe VIP.
Podríem dir gairebé.
Entres en un altre bombo.
Tens més oportunitats de que toqui tot plegat. 3w.radioestel.cat, a la secció de promocions. Vuit i 35 minuts. Potser, si alguna cosa hem après de tot plegat és que la crítica pot agradar molt, poc o gens. Inclòs la crítica mateixa pot ser criticada. Però el que no pot ser, almenys de moment, és condemnada. Josep Miquel Arenas, Valtònic, molt bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Com està?
Molt bé, molt bé. Bueno, ser crítica sí que pot ser condemnada. A la resta d'Europa i a la resta del món pot ser un lloc, sí, però sobretot a Espanya.
Diguem-ne que el que no hauria de ser condemnada, eh?
No, no hauria, no hauria. No hauria mai la creació artística, hauria de ser, perquè si no, no tindríem l'art que tenim ara, no tindríem les pel·lícules que tenim ara, ni la música que tenim ara.
Era esperable que la justícia belga decidís que no hi havia cap delicte o esperaves ser extraditat per delicte menor?
Jo l'únic que esperava és que la justícia actués envers un codi penal i apliqués la llei. El que no volia és que actués mitjançant una ideologia o una influència política.
La fiscalia, però ara, la fiscalia belga vol recórrer a tot aquest fet, no?
Sí, sí, però això és automàtic, no? No anava a ser tan fàcil, encara que haguessin acceptat la extradició, nosaltres haguéssim apel·lat, i si la rebutjessin, ells haguessin apel·lat, ja ho dèiem nosaltres, anàvem avisant. Això era un procés llarg, i és una bona senyal perquè pot tenir un judici a diferència de molta gent de l'estat espanyol.
Fins on vols arribar?
Pues el Tribunal Europeu de Drets Humans i crear un precedent i que la resta de rapers condenats a presó, que són 16 de 7, no entrin a presó.
Potser la pregunta que ens fem molts de nosaltres és quan Valtònyc tornarà a Catalunya o a la seva Mallorca?
Pues quan hi ha una república catalana tornaré a Catalunya i després quan Mallorca cedeixi els països catalans tornaré a Mallorca.
Dius, quan hi hagi la república catalana, però veus que sigui aviat això?
Bueno, depèn de nosaltres i depèn de la feina que fem.
Albiol va tuitejar ahir que la Unió Europea té un problema amb Brussel·les. La Unió Europea té un problema amb Brussel·les?
No, jo crec que Espanya té un problema amb el món, no? Que Espanya tot és terrorisme i Espanya tot és empresonat i crec que són ells que no tenen una mentalitat europea i que han quedat en els residus franquistes.
Borja, comentàvem abans aquest tuit, aquesta picabaralla que va haver entre Valtònyc i Pablo Echenique. Què deien en el tuit?
Doncs mira, feia esment aquesta publicació del diari Oponés, on Carles Puigdemont tenia aquesta referència per part de Valtònyc. No creo que sea de derechas, es un anarquista, així que Pablo Echenique escribió un tuit. El proceso de Valtònyc por rapear es una vergüenza. Que le hayan lavado el cerebro el partido de los peores recortes sociales y la peor corrupción en Cataluña y nos cuente que Puigdemont es el Che Guevara del Penedès es patético. Així que Valtònyc va respondre que a ell ningú li ha rentat el servei. El seu partit és el Partit Comunista, il·legalitzat, i el seu secretari actualment condemnat a cadena perpètua, i a més afegia un altre tuit. I a l'afer de Puigdemont, ho he dit en tota broma, de tu i dels teus col·legues mai m'atreviria a dir-la. I va dir que Podem, vosaltres, només veu buidar els carrers, veu maquillar el règim i veu millorar les vostres vides.
Deixa'm que tu matitzi amb la pregunta, eh? Puigdemont és de centre-dreta?
No ho sé, el debat aquest de esquerra-dreta ho trobo un debat absurd, ara que tenim gent a la presó, tenim gent a l'exili, i aquestes persones han posat en qüestió el règim del 78 més en dubte i l'han qüestionat més que tota l'esquerra espanyola en 40 anys. Per tant, troc que és un debat absurd. Ara hem de sumar i tenim un front comú, que és el franquisme, que és el feixisme, que és la repressió, i després ja quan tinguem la república pues ja debatrem si aquesta república cobreix necessitats socials bàsiques.
Teniu una certa relació i, per tant, us veieu sovint, tots els exiliats, a Brussel·les?
Bueno, molt bé, mates, i a vegades molt bé, sí.
Quina és la teva actual situació personal? Pots veure la família i tot plegat?
Sí, gràcies a l'organització popular i en el poder de la gent, la meva família pot venir a veure'm aquí en llibertat i no a la presó, per tant, és molt d'agrair.
Recordem que llegíem aquest tuit de Pablo Echenique. Quin és el problema que teniu amb Podemos?
Bueno, precisament el que diu en el tuit, no? que són persones que quan hi havia una crisi de legitimitat com l'ara, per a la gent de l'estat espanyol estava molt mobilitzada en contra d'aquest règim, com ho està, per exemple, ara a Catalunya, no? Va arribar aquesta gent, va institucionalitzar aquesta protesta, diguent que milloraria la vida de les persones, i l'únic que han fet és buidar els carrers, millorar les seves pròpies vides i perpetuar aquest règim, no? No l'han posat gens en qüestió.
Deixa'm comentar-te doncs, notícies d'actualitat, com per exemple la proposta, suposo que t'ha arribat, que Pedro Sánchez doncs, vol reformar aquesta Constitució per eliminar els aforaments. Creus que aquesta reforma constitucional pot obrir la porta a noves reformes? O ja no hi creus amb l'estat espanyol?
Bueno, el que no crec és en el partit socialista, ni més que res perquè ell és qui ha fet aquestes reformes que ara mos tenen a tots represaliats. Per tant, no crec que són estratègies per maquillar el que està passant a l'estat espanyol.
Abans t'ho preguntava mig en broma, dient si creus que la República Catalana arribaria aviat, tardaria més o no arribaria. Com veus la situació política a Catalunya?
Bueno, crec que tots volem sumar, que volem fer coses, però estic confosos perquè no sabem què podem fer. I, bueno, crec que estem pecant d'innocents i podem creure que en l'estat espanyol hi poden tenir un diàleg, que no hem de caure en aquesta trampa. El que hauríem de fer és fer el que vàrem fer l'1 i el 3 d'octubre, ocupar els carrers i seguir endavant.
Evidentment, suposem la teva opinió, però que la volem sentir. Què n'opines que hi hagi presos polítics a Catalunya ara mateix?
Pues, ho trobo una vergonya. Que hi hagi presos polítics a Catalunya i que hi hagi presos polítics a l'estat espanyol. Ho trobo una vergonya. Que anar al Font, el Llobert del Sasso, que hi hagi 15 rapers més condemnats a presó per les seves cançons, 20.000 imputats per la llei Mordassa... Ho trobo una vergonya, però això significa que el règim està dèbil i que està patint una crisi de legitimitat. Per tant, que s'està embalatjant i el que hem de fer és estirar i fer força fins que caigui.
Ara em comentaves el cas d'altres rapers. Veus que pot funcionar que hi hagi un Valtònic a Brussel·les i aquí a Catalunya, casa nostra, un Pablo Hasél?
Jo crec que sí, que ens poden retroalimentar molt bé, perquè... Jo puc dir el que està passant a l'estat espanyol des d'aquí, per tant, crec que sí, que és una simbiosi necessària i també és una forma de resistir molt respectable.
Deixa'm preguntar-te per últim, Valtònic, tens un màster?
Bueno, tinc un màster en tot cas contra les fatxes i a la dreta, però no me l'han donat de ser Juan Carlos.
Josep Miquel Arenas, Valtònic, molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre avui els micròfons de Ràdio Estel. Una abraçada.
Adéu.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Torna a l'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Torna Salut Natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Mare.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Càritas, no ens conformem.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Ningú dormint al carrer. Amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
Va ser en una altra vida de sang i d'esforç. Quan la negro era una virtut i els camins eren de llot, vaig arribar jo del...
9:15 del matí. Primer de tot, abans de continuar el programa, sí que us hem de demanar disculpes perquè hem perdut la retransmissió per ràdio normal, per el dial de Barcelona de 106.6 a causa de la forta pluja que està caient, una emissió que ja està recuperada i molts oients no heu pogut sentir l'entrevista que li hem fet a Valtònic, que serà recuperada i serà reemesa doncs, durant el llarg del dia d'avui o els propers dies. De totes maneres, sí que podeu recuperar Ràdio La Carta a www.radioestel.cat i allà hi trobareu sencera l'entrevista de Valtònic. Ara sí, Ferran Busquets, director de Fundació Arrels, molt bon dia.
Bon dia.
Aviam, expliquem ben bé què serà això, perquè això és una nova secció que comença avui a primera hora de Ràdio Estel. Farem una secció on tractem un dels grans problemes, Ferran, de casa nostra.
Sí, un dia com avui, amb la pluja que hi ha, precisament, és un bon dia per tenir en compte.
És un dia per encetar aquesta secció. Ningú dormint al carrer, amb la col·laboració de Fundació Arrels, i avui parlem del que és aquesta fundació amb el seu director, Ferran Busquets. Abans de tot plegat, però, sí que tenim una fax, una pregunta freqüent, que ens soldrà fer algú del carrer, com aquesta.
I què és Arrels i a què es dedica?
Doncs, Ferran, et toca respondre.
Bé, doncs, Arrels som una entitat que des de fa 30 anys ens dediquem a atendre les persones que viuen al carrer. Vull dir, som el que volem, el nostre objectiu és precisament aquest. Més que una entitat, som un grup de moltes persones, de voluntaris, més de 400 voluntaris, més de 60 professionals i, sobretot, més de 4.000 persones que ens donen suport cada any. I el nostre objectiu és precisament aquest, és que algun dia puguem dir que no hi hagi ningú dormint al carrer.
Quin és l'òrgan directiu d'una fundació com aquesta?
Bé, per fet de ser una fundació, doncs, tenim un patronat, no? Un patronat que està composat per persones que, a més, hi ha bastanta renovació, perquè la renovació és de cada 6 anys, i això, les seves coses positives...
Renovació democràtica que està tan de moda, eh?
Sí, no tot un òrgan directiu d'aquests vitalicis, sinó tot el contrari, no? Vull dir, es va renovant, va passant gent diferent, i això pues, a vegades també fa que fem canvis interessantíssims, no? I després tenim un equip directiu, que en el fons, jo penso que una de les gràcies d'aquest equip directiu és que compta amb la participació de dos voluntaris i de dues persones que han viscut al carrer. I això és un canvi que va incorporar fa uns 3 anys i és molt interessant.
On us podem trobar, la Fundació Arrels?
Bé, nosaltres estem al carrer Rigueta 24, ja tenim el centre obert, on la gent que està al carrer es pot dirigir, i després tenim també la Llar Prebarnès, que és una residència que està a Barcelona, diguem, on tenim, hi ha 34 persones que estan en situació complexa, i fa poc, des de fa uns mesos, tenim un local al carrer Ample, on volem fer que la gent... recuperi les seves habilitats, som tenim el taller ocupacional, i que estem preparant coses molt interessants, sobretot per a la ciutadania. A veure si aviat podem explicar una mica més.
Doncs decidint amb en Borja, ho hem de dir això, decidint amb en Borja i en David, l'equip d'aquest programa, parlàvem com podem anomenar aquesta secció. I navegant pel web, pel vostre web de la Fundació Arrels, vam veure un eslògan que no es pot dir més amb menys. Ningú dormint al carrer. Per què feu servir aquest eslògan?
Bé, perquè tant Arrels com moltes altres entitats portem molt temps treballant amb les persones que donen al carrer i una de les coses que potser ens donem compte cada cop més que la gent no està al carrer perquè vol. La gent està al carrer senzillament perquè no té una vivenda on anar i el fet d'estar al carrer, i a vegades també, molt sovint també abans d'arribar al carrer, són moltes coses que han acumulat moltes dificultats que passarien. Jo moltes cops em pregunto si hagués tingut les dificultats que haguessin tingut moltes persones estan al carrer, on estaria ara mateix. Per tant, si hi ha persones al carrer, no és perquè volen, sinó és perquè ho acceptem. I això, per això repetim aquest crit de ningú dormir al carrer, perquè és possible i no és cap utopia, ni molt menys.
Per tant, amb quins valors destacaries la vostra missió?
Bé, nosaltres... El que ens agrada de la nostra missió, penso que el que més ens agrada és, o el que més li volem donar el valor a les coses que fem, és pues, que tot el que fem, totes les persones que estem a l'entitat, amb voluntaris, com sols, ho fem amb una mirada cap a aquest ningú dormint al carrer, cap a les persones que estan dormint al carrer, amb un respecte, amb un estar, i sobretot sense temporalitat, fins que la persona ho necessiti. Perquè, malauradament, una persona que porta molt temps al carrer necessita... aquest acompanyament per tota la vida. De fet, molts cops, sempre ho diem, quan entren voluntaris, quan entren professionals nous, és de les decisions més importants que fem, perquè qui conforma Arrels no és una entitat, és un conjunt de persones. No?
Avui hem de dir que li hem d'agrair molt, podem més de lo normal, a Ferran Busquets, director de Fundació Res, que sigui aquí, perquè amb la pluja que cau, si ho podem dir, Ferran, has arribat xop.
He arribat xop, però a res a veure amb com quedaran moltíssimes persones que aquesta nit s'han quedat al carrer.
Per qui anava jo, no? I... Deia, avui a la ciutat de Barcelona, a través dels vidres de l'estudi de Ràdio Estel, però a moltes altres ciutats de Catalunya, gairebé que és fos nit, que plou molt, que déu-n'hi-do el fresc que fa. Quina és la situació d'algú ara mateix que es troba dormint al carrer, en una situació com aquesta?
Probablement ja farà molta estona que estarà despert, o no, o el que és segur és que s'ha aixecat xop, haurà tingut moltes coses que haurà de llançar i haurà d'esperar que a les 9, a 9:45 obren les portes a les entitats o altres horaris que tinguin per demanar roba per secar-se o per canviar-se. I aquest és un dels fets, no? Jo m'he arribat xop, efectivament, perquè a més m'ha agafat just quan estava de camí, ha caigut, ha començat a caure molt forta, i m'he portat paraigües perquè sempre el perdo, les coses com...
Ja en som dos.
No és l'únic.
Llavors, les persones avui tenen un problema molt difícil.
I cap tothom en aquests centres que dius?
De moment, qui ve hi va. Qui ve hi cap. Uh-huh. El problema és... Que s'han de desplaçar fins allà, no? Si jo m'he hagut de desplaçar no més de 100 metres i s'hauran de desplaçar pues, una bona estona molt llarga fins a arribar. Tothom hi cap, però malauradament el que no podem és donar una resposta absolutament a tothom tant com voldríem, no? Això és una de les nostres obsessions, per dir-ho així.
Perquè per fer-nos una idea, sense llar, quanta gent dormint al carrer i ara mateix a Catalunya i a Barcelona en particular?
A Barcelona hi ha unes 1.000 persones que estan dormint al carrer, i el carrer vol dir el ras, i com a molt, en caixers. I a Catalunya podem estar parlant més de 2.000, i fins i tot m'atreviria a dir unes 3.000 persones en diferents, sobretot en les ciutats més grans.
Ferran, com podem col·laborar amb vosaltres, amb la Fundació Arrels?
Bé, de fet, a nosaltres el concepte de col·laboració ens agrada, perquè penso que és una cosa que ens engresca, però nosaltres que sobretot el que volem és... que se'ns utilitzi, no? Nosaltres, arrels, la nostra obsessió una mica també és ser una eina per a la ciutadania. Molts cops diem, no volem que la gent ajudi a la Fundació Arrels, el que volem és que la gent ens utilitzi, que quan vegi que vulguin donar un cop de mà a algú que està dormint al carrer i que ens utilitzi. Llavors, com podem col·laborar? Pues des d'evidentment la fórmula més clàssica, que és fer aportacions econòmiques, que és el que ens ajuda, però sobretot el voluntariat, empreses que vinguin que vulguin, busquen la manera de col·laborar, tenim productes per participar, com les tipografies que el Homeless Fons, o el banc d'imatges com el Homeless Commons, les escoles, cada any més de 4.000 alumnes passen per Arrels, i és una experiència molt interessant, o sigui, qualsevol escola pot trucar, o grup de persones, famílies, etc., podem venir a veure'ns, el passegem junts, fent servir el localitzador, que, com veieu, tot això no són eines per ajudar a l'entitat, que també, sinó, sobretot, volem que es vegi com aquesta visió d'utilitzar-les per sensibilitzar-me més i per arribar a les persones que estan dormint al carrer i ajudar-les, clar.
Dèiem que són molts els que dormen al carrer habitualment i aquesta xifra no està dita a la bòbala, és a dir, es fa un estudi previ per saber quanta gent hi ha. Com va això?
Bé, des del 2015, es va fer el 2008 i el 2011, però es va aturar, i des del 2015 que es fan recomptes anuals per a la ciutat. Això vol dir que un grup de voluntaris cada any es troben i fan pentin en la ciutat fins a on es pot i compten totes les persones que hi han dormint al carrer o que es veuen. Això vol dir que és la xifra més aproximada que tenim de la realitat que hi ha al carrer. Bueno, i el recompte és la xifra més aproximada. Després també nosaltres, com a Arrels, fem el cens, la recompte es fa amb la xarxa d'atenció a persones sense llar, i on està inclòs l'Ajuntament, i després nosaltres fem una sèrie d'enquestes per saber una mica, més enllà de comptar les persones, com estan aquestes persones, no? Per exemple...
Mira, ens queda un minut, Ferran, però no vull deixar de parlar d'això. De tot plegat anirem parlant cada dimarts en aquesta secció amb la Fundació Arrels, a la secció Ningú dormint al carrer, però no volem deixar de preguntar-t'ho avui. És un problema molt invisible?
És un problema molt invisible, sobretot de cara a la solució. La nostra, jo penso que el fet de que puguem tenir algun espai com aquest, el fet de que nosaltres el que volem és precisament que cada vegada es visibilitzi més, però ens adonem que queda moltíssim encara.
Ferran Busquets, director de la Fundació Arrel, moltíssimes gràcies per venir avui, tot i la pluja. Benvingut a l'estudi de Ràdio Estel, que ja és casa teva, també.
Gràcies a vosaltres.
I fins al proper dimarts.
I fins dimarts que ve.
Doncs ara sí, continuem amb més bona música, i ho fem amb aquest Walk on Life d'Ari Straits. Un minut i arribarem a les 9 del matí. Recordar-vos, abans d'acomiadar-nos, dos coses. La primera, ara arriba el doctor Pros, naturalment doctor Pros, amb Bet Bardagí. I la segona, us demanem disculpes de nou a Catalunya i Andorra per perdre l'emissió a causa de la pluja. L'entrevista que no heu pogut escoltar amb el Tònic la podreu tornar a escoltar a 11:45 del matí, des d'aquí, des de Ràdio Estel. A 11:45 podrem tornar a escoltar aquesta entrevista que li fèiem a Valtònic. I ara sí, us deixem amb el doctor Prost aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.
de jazz. Com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la fórmula jazz de Ràdio Estel. A partir de la una del migdia, més de 5 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesures.